el delicte de revelació de secrets. Considera que no es pot atribuir cap intervenció a Álvaro García Ortiz en la filtració de la informació sobre el cas de frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Amb aquest apunt hem arribat a l'1 i 4 minuts amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
I 5 minuts, dilluns 22 de setembre, bon dia, el dia que una felanitxera pot guanyar la pilota d'or. Amb Benet Nadal al control tècnic i Marta Sampas a la producció, començar amb les postres d'avui, tot d'una parlarem de l'empat d'ahir del Mallorca Atlètic de Madrid i de la setmana de doble partit que espera a l'equip d'Arrasate. Però avui és dilluns de tertúlia, tot d'una ens hi posam, però abans, avui és dilluns, dia 22 de setembre. Se celebra a París la gala de la pilota d'or i Mariona Keldentey és una de les candidates a guanyar-la. És una de les favorites a hores d'ara de les que surten al capdavant de totes les llistes de guanyadores dels mitjans internacionals quan falten poques hores perquè es celebri la gala i perquè s'otorgui el guardó, juntament amb Aitana Bonmatí, amb Valencia Putellas i amb la seva companya, l'Arsenal Alessa Russo. La família de Mariona ha viatjat cap a París, la mare, el germà, les tietes, els cosins. Crec que no, que vam de ser conscients del que significa que una jugadora mallorquina d'aquí sigui tan a prop de ser reconeguda com a millor jugadora del món. I que són tres les mallorquines, a més, que avui vespre destacaran en aquesta gala, perquè Patri Guijarro segurament serà també entre les 10 millors jugadores del món i Cata Coll opta el trofeu de millor portera. És una autèntica bogeria, per això avui no podíem començar d'una altra manera aquest programa, que desitjant tota la sort del món a totes tres, a les tres jugadores que cada competició ja situen les illes al món del futbol, com no ha fet ningú mai abans. La gala serà a partir de les 9 del vespre i a Felanitx la gent la podrà seguir des de la Casa de Cultura. Avui és un dia gran, només pel fet ja, com dèiem, que significa tenir-ne tres entre les millors, però és que la nit pot situar, com dèiem, na Mariona com a millor jugadora del món, millor jugadora de tot el món. És molt fort i estem emocionats només de pensar-ho. 1:07. Ens ambientam una mica amb música de gala. Avui vespre a París s'atorguen aquests guardons, la pilota d'or, que cada any reconeixen en els millors jugadors en cada categoria, amb la masculina, la femenina, i enguany també que hi haurà millor portera femenina per primera vegada i entre les candidates és en aquest acoll. Però és que aquestes darreres hores creixen a les apostes, a les enquestes, als rànquings, les possibilitats de que Mariona Keldentey pugui guanyar aquesta pilota d'or. Tot d'una començarà amb la tertúlia, però abans m'agradaria parlar del que pot significar, no?, que una jugadora d'aquí se converteixi, segur que és una de ja de les millors jugadores del món, però que tingui aquesta pilota d'or, una felanitxera. Ens acompanyen, com cada dilluns, en David Gui. David, molt bon dia.
Bon dia.
En Toni Fuster. Toni, bon dia.
Bon dia.
I en Tomàs Gibert, bon dia.
Bon dia.
Te vàrem enyorar la setmana passada.
No ho crec.
Sí, sí, un pot sí. Per millorar el teu optimisme.
Sí, sí.
No, estava molt de pessimista la setmana passada en aquesta taula, però també és vera que el Mallorca mos du pel camí que mos du.
Va haver d'arribar darrere 20 minuts i...
Va entrar Conxa Cirereta.
I aportar.
Sí.
Era, positivisme.
Era mal de fet. Tot d'una parlarem del Mallorca, com dèiem, però vos faig només una... Vos demano només una pinzellada, perquè crec que és difícil d'analitzar, no? Però avui s'atorga aquesta pilota d'or i entre les màximes favorites, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Alessia Russo i Mariona Kildentey. Tomàs, jo crec que a vegades no som conscients, no?, de lo que significa tenir una jugadora candidata a pilota d'or.
Sí, jo crec que, a més, jo crec que és merescuda. Merescuda perquè ha fet una grandíssima temporada i hem de tornar a dir, crec que la illa està donant esportistes increïbles, és a dir, pel lo petit que som, crec que està donant moltíssim d'esportistes d'èlit i crec que la Mariona és candidata i per això és la favorita.
David.
Poc a dir, no? Si estàs nominat ja a un premi d'aquest tipus... Poc queda de dir. En el final és un reconeixement, no? Si no el guanyes, bueno, vull dir, això no te lleva que hagis fet una temporada extraordinària ni que el teu nivell sigui inferior, no? Jo crec que és un reconeixement que en el final a tothom li agrada que m'ho se li reconegui i sobretot que, com jo sempre dic, que és dels nostres.
El Barcelona ho va confirmar i ho reconfirmarà en el futbol anglès.
Clar, és que ella ha guanyat enguany la Champions, ets l'única jugadora que n'ha guanyat les tres de consecutives, havia guanyat amb el Barça i ets l'única contra el Barça, contra el seu ex equip, ha guanyat també la Champions amb l'Arsenal i a més ha estat la millor jugadora de la Premier en el seu primer any en el futbol anglès, guanyant aquest títol sense que l'Arsenal hagi guanyat la Lliga, per tant, passant per jugadores del Chelsea o del Manchester City que estaven millors posicionades.
I les darreres temporades que han estat totes jugadores espanyoles, que s'han duit el Balón d'Or.
I que entre les favorites i són Aitana Bonmatí, les dues darreres pilota d'or, Alexia Putellas, les dues anteriors, companyes al Barça, companyes de selecció, Anna Mariona, i també una de les candidates en aquest cas serien Alessia Russo, que és companya d'Anna Mariona a l'Arsenal, també ha guanyat aquesta Champions, com dèiem, amb 12 gols, vota d'or en aquest cas a la Champions femenina, i a més en aquest cas ells han guanyat la final amb Anglaterra a l'Eurocopa, per tant jo crec que sí que si s'ha de mirar aquest títol, es pot anar si estaria un pot per damunt, però com que aquests darrers anys sí que s'ha valorat la trajectòria i sobretot la implicació d'una futbolista, no? I jo crec que Anna Mariona amb això té, ja ho ha dit tot en el camp i crec que sí que és fortament candidata. Avui mirava els rànquings, no?, i aquestes revistes internacionals i ESPN especialitzades i la situen amb un percentatge alt i avui sí que està com a... De dir, crec que hem de ser conscients que hi ha moltes probabilitats perquè a vegades jo que som de Falení no en parlam i Pentura guanyarà la pilota d'or. Sí, Pentura sí, Pentura no, però és vera que és qui en saben sí que la situen entre les dues tres favorites i això és gros. Falaní se prepara per viure aquesta gala. Volem saludar el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Falanich, en Toni Penya, perquè s'ha organitzat poder veure aquesta gala tots plegats a la Casa de Cultura. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Només faltaria a Falanich, clar, tot això que explicàvem encara agafa més força, no?, que no només és una mallorquina, sinó una falanitxera, una lota que coneixen tots, no hi ha, i la família i tot, que avui pot ser pilota, d'or.
És així, tant com entres, bé, per nosaltres, com a bona falanitxera i ets, és un orgull veure la Mariona en aquest cim de futbol mundial i que, com tu has de dir, estigui en les tres favorites, que per jo i per tot nosaltres és la favorita, i que se pugui ser la primera dona i primera esportista balear en guanyar el Balón d'Or, que seria la pilota d'or, que seria un fet històric, i Falanich, però mos preparem i estem moltes ganes, la veritat que sí.
Clar, avui a partir de les 9 se podrà seguir aquesta gala, no, Arbera?
Sí, obrim la Casa Cultura, la planta de dalt, on retransmitirem en directe a partir de les 9 aquesta gala.
Jo avui de matí, Toni, quan he tantejat quina part de la família havia viatjat, he dit que en viatjaven molts. Això no sé si són pistes o no, però he dit, mare meva, que se n'hi vagi tanta gent vol dir que és a prop, guanyar-la.
És així. Jo també, quan m'han dit els familiars que vendrien a tenir més propers, i he vist que gran part de la família més directa era allà viatjant, doncs sempre dius, uau, són aquest petit fet que diuen la més possible, sí que que li puguin donar. Així que esperem que així sigui.
Falten hores, com deia en Toni, avui a les 9 se podrà seguir aquesta gala de la pilota d'or de la Casa de Cultura de Felanitx. Hi haurà amics i famílies que no han viatjat d'Anna Mariona i la resta de gent de Felanitx que també voldrà seguir aquesta gala, que comença a les 9 del vespre i que, clar, no sé a quina hora sortirà això. Sempre són els darrers premis, per tant, segurament ja serà més tard de les 10. Són els dos darrers, la pilota de femenina i la pilota de masculina. Toni, moltíssimes gràcies i tant de bo puguem parlar demà per celebrar aquesta pilota d'or.
Que sí, sí. Així que vos esperam si veniu i que demà puguem xerrar molt més contents.
Tant de bo. I gràcies a en Toni Penya, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Felanitx, que avui se podrà seguir aquesta gala, com deien, des de la Casa de Cultura. Recordar també, i ho he dit a l'inici, que no només na Mariona que el denteixarà en aquesta gala, també serà na Patri Guijarro, mallorquina, que aquest darrer any també ha estat sempre nominada a la tercera nominació de na Patri Guijarro com a millor jugadora de la pilota d'or. L'any passat va ser top 11, l'anterior sí que havia estat entre les 10 primeres i enguany també té tota la pinta d'estar entre les millors classificades. I també per primera vegada en Cata Coi que opta a la millor portera del món. Sí que miràvem avui rànquings i estadístiques i ho té una mica més complicat, però ostres, que pugui ser també
entre les
3 millors porteres del món. A més de porteres ja només hi ha 5 nominades, vull dir que sí o sí ja està entre les 6 millors porteres del món. Jo ho trobo una brutalitat. És que a vegades
Fossem
el que fossem, expliquem el que expliquem, crec que no que van de ser conscients, no? De que tenim ses millors.
Sí, perquè és un mèrit no tan sols d'elles personalment, sinó de tot el que els han voltat a elles també, no? Mm-hmm. Els entrenadors de porters, que tu coneixes perfectament, sí, sí. Que ha tingut...
Pablo Roca, el seu entrenador.
Tots els seus entrenadors que ha tingut, també na Patri i na Mariona, els clubs on varen començar,
Collerense,
els clubs que varen començar, en definitiva, el futbol balear, no? En especial aquest club, com han comentat, no? I per elles particularment també un gran orgull.
Avui a les 9 del vespre aquesta gala i tant de bo demà vos puguem explicar i puguem fer un programa, una programació especial aquí a IB3 per explicar-vos que Mariona Kildentay s'ha anat aquesta pilota i si no, crec que ho dic com a felanitxera i com a mallorquina, només de parlar d'elles com a entre ser millors ja és molt gros. 1:15, ara sí que obrim la tertúlia i ho fem recordant com va anar aquest empat d'ahir entre el Mallorca i l'Atlètic de Madrid.
S'arranca el partit, Estadio Somos, Mallorca 0, Atleti de Madrid 0. Pablo Barrios comprava d'en fora, i ha pilot al pal, escopira Leo Román, i ha pegat el pal dret de la porteria del Mallorca. El primer surt arriba el Sidimic.
Linda tiene un secreto para conservar su línea.
Pilota per Julián Álvarez, intenta fer la centrada, primer pal. Intentava el xut.
Penal.
De Raillo. La pilota amb el braç gran. Llançarà el penal a l'Atlètic de Madrid. Minut 13 de joc. No, primera però... part, Julián Álvarez.
Gol!
Gol! Alerta, Simeone, retalla, la deixa enrere. Julián Álvarez. Atura, Leo. Esquerra, se'l dirà Julián Álvarez, li ha pegat en cap esquerra Leo Román. Sant Leo Román torna a salvar el Mallorca.
Todo el mundo ya se extraña de las desapariciones.
La pilota que la traurà Rodi de Norma, que va fer un raillo.
El Marco Groga hauria de ser.
Apareix una locura. Això no som honestes. Perdona, és que m'estic aquí excitant jo tot sol a casa meva. Jo crec que és vermell.
Ara li criden del bar, pot ser?
Sí.
Pot ser.
Alerta.
Clar. Ara, que no podia ser.
Serà, ja du la vermella a la mà. Sorlo serà expulsat. Queda en un home al banco. L'Atlètic de Madrid...
El partido nos ha puesto de cara, pero es un equipo súper jodido. Y vamos a intentar ganar sin perder el partido, ¿vale? Lo tenemos ahí.
Va. El Marco Llorente entra al área, la tenga por ahí. Chule a Román, rebucha y gol de Gael. Gol del Atlético de Madrid a la contra. Pirata, Molinchi! Gol!
Sochi, Mallorca 1, Atlético de Madrid 1. Final!
Normal que no ha passat la pilota.
Somos! El Mallorca i l'Atlético de Madrid acaben empatant 1-1. No necesitan más.
Així van viure aquest empat entre el Mallorca i l'Atlético de Madrid d'ahir hora baixa a Sant Moix. El Mallorca, que continua sense guanyar aquesta temporada, ha sumat un punt ara, aquest punt contra l'Atlético de Madrid. Són dos empats en aquest inici de Lliga, 2 punts de 15, és el pitjor inici de temporada de les darreres dècades, però les sensacions, almenys els darrers minuts, ara veurem, no són, crec jo, tan pessimistes com les de la setmana passada, o això espero, no vull condicionar tampoc en els tertulians, però m'agradaria començar demanant-vos, quasi, no pels principis, sinó pels final, amb què vos quedau d'aquest empat d'ahir contra l'Atlètic de Madrid, i després ja analitzarem a fons tot el que significa haver puntuat tant, o haver sumat tan poc punts a inici de temporada. David, amb què te quedes del partit d'ahir?
Jo pensava que això de ser analista comentarista era fàcil, però és que el Mallorca molt va avorrir,
no
en
s'època de Neguirre,
hem menjat segona vez, vull dir, amb què, amb aquest? Doncs pues mira, amb aquest, en la part positiva, que és un punt, però me preocupa molt, sèriament, el plantejament tàctic de l'entrenador.
Tomàs.
Estem a tatejada. Jo amb aquest amb el porter, Leo Román, que crec que va salvar el partit, i amb en Virgili, que va revolucionar el partit el darrer quart d'hora.
Toni, què destaques, si se pot destacar res, que jo crec que sí, del partit d'ahir?
Primera part molt dolenta, aquesta no...
Positiu, positiu.
Leo Román, que va fer un gran partit.
Tot condicionat, Toni.
Va aturar tot, sí, va aturar fins i tot el penal. I la segona part jo destaca que Muriqi continua en ratxa golejadora, cosa que l'han recuperat respecte a la temporada passada. Destaca que tenim un futbolista com Joan Virgili, que és diferencial, crec jo, diferent un poquet en els altres. La llàstima és que ara el perdrem un mes perquè se'n va en la selecció espanyola sub-20, i poc més, de moment.
No hi ha res més.
De moment. Que el Mallorca ja ha jugat amb el Barça, amb el Madrid, que ja ha jugat amb l'Atlètic de Madrid, que ja han passat curbes, que han passat grossos, que ara, a partir d'ara, ja no hi haurà tanta excusa. Te'n va a Sant Sebastià dimecres, quan la Real també està de capa caiguda. Només té 2 punts, també, com el Mallorca, necessitada de barrejar la societat. La temporada passada, mirant Politiu, el Mallorca va guanyar 0-2. Dissabte ve l'Alavés, aquí ja sí que és un rival directe, la mateixa línia que el Mallorca, per tant, dins el Moix ja és ben hora de guanyar. I a partir d'aquí comptarem.
Jo és que aquest... Tenc de llavors constants amb això, perquè aquest discurset de... No, contra l'Alavés guanyarem, contra l'Elx guanyarem, contra aquest lo guanyarem, i mos va dur segona B,
No, és a dir, no, és que no ha guanyat
sempre hi havia un partit que mos havia de salvar de l'altre.
Però que no ha guanyat ni el Celta ni l'Espanyol, que són de la teva lliga.
Però és que...
No guanyem des de dia 10 de maig de la temporada passada, que el Mallorca va guanyar 2-1 a Valladolid. Això ho vaig dir ahir.
Hi havia 4 partits en tot el 2025.
En partit oficial. És a dir, venim d'una mala ratxa que no hem estat capaços de recuperar-la respecte a la temporada passada, quan miràvem a Europa.
Estem al mateix nivell que la temporada passada, la segona volta.
Correcte.
Però és que, Toni, quan per defecte llevam els partits que... aquest no m'interessa, això és com quan t'examinava, no? Bueno, s'ho esperes els 2 primers, però el tercer m'anirà bé. I com has fet els 2 primers? En 0. Te creus que el tercer t'anirà fenomenal? Morta. Un altre 0, no? I al final acabaves suspenguent l'assignatura. Lo que hi fa Arrasate és... De fet, la roda de premsa va dir haremos que l'equipo contrari se sienta incómodo. Això va ser el seu argument. Que és increïble. Surs amb una poca intenció de tenir la pilota...
No, li dones completament.
Li dones completament, crec que va arribar a ser 79-21, crec, un moment determinat del partit, no? Te creen ocasions per tots els costats. El porter està il·luminat i fa tot lo possible. Com analitza la primera part? Molt dolenta, tu ho has dit. Vinga, anem a la segona. És que fins que no hi ha una expulsió i damunt molt fan el gol, l'equip no reacciona, i reacciona perquè hi ha un jugador que sí que és vera que deu tenir les ordres d'Arrasate, escolta, encara ses 25 vegades...
Un jugador desequilibrant...
I només l'atac se basava en banda esquerra i arribes gol. I treus un punt.
Amb un futbolista menys, és a dir, que era un poc més senzill...
Claro, és que és molt complicat analitzar si ha millorat l'equip. Per jo, és impossible. Ara, si llevam el partit que han jugat contra el Barça, contra el Madrid i tal, doncs, pues, hombre, poden començar una lliga...
Sí, una lliga nova. Sí, però és que en aquest tram, és el que t'ha dit, t'ha vingut el Celta, no li has guanyat, i te marxes dins espanyol, i també perds.
Mo fa un favor en Simeone, també. Mo lleva la crem de la crema. Mo lleva en Julián Álvarez, mo lleva en, pràcticament sí, Tobó davant, els tres de davant les canvia, o sigui, només va mantenir un poc la part de darrere per tots els canvis que fa, jugadors...
Però és que combinacions... Jo em preocupa la nostra, Toni. Combinacions, Morlanes, Dardé, Murici, nules, Asano, nules.
Asano, sobretot.
Asano i en Samu Costa no estan en forma.
Nules.
Asano... I Pintura per això no havien estat titulars els darrers partits i mos demanaven per què, no? Perquè jugaven altres pues jugadors abans que ells.
Per què? Perquè van estar molt malament. I en Murici, a veure que fas gol, però la primera part també, és veure que no li arriba res.
És que recoix, està a 30 metres de la teva porteria, correcte, recoix pilotes en banda, sí, que no se'n va de ningú, perquè no és la seva feina. És a dir, tornem a tenir... I no volem ser pilota. I en canvi poses Morlanes, Dardé. Per què? Per nutrir-que? Per nutrir res, perquè realment l'únic que fan és tirar la pilota el més en fora possible de la teva àrea. Jo crec que insisteix, hi ha un problema de base que... Arrasate no troba la manera de que aquest equip jugui i que funcioni.
I teniu la sensació que quan va arribar Arrasate tenia molt clar com volia jugar i un any després no ho té gent clar?
És que m'anava la primera volta de la temporada passada i deies, bueno, hi ha un criteri, però és que després de rebonsar la segona volta cap aquí ha desaparegut. Crec que no sé què és el que està passant, no sé, però no està trobant ni la manera ni les formes de competir bé aquesta lliga.
És que també el condiciona la lesió d'en Kumbula. Mm-hmm.
Correcte.
També li condiciona perquè diu, bueno, trec en David López, quina peça moc, ara resulta que en Antonio Sánchez juga en el puesto de Mascarell per davant d'ell, on no és el seu puesto. Entonces, no sé, és com a... Lo que sí tenia clar era en Virgili, després treu un add-on perquè supòs intenti tocar qualque pilota per allà davant, però...
Està desestructurat.
Jo...
A veure, va ser una decisió de valentia, també. Quan se lesiona Kumbula, va cercar el resultat, va intentar cercar... no treu en David López, no treu un altre central.
Minuts...
Passa a línia de 4.
Sí, però a quin minut se lesiona, Toni? És a dir, la primera part és desastrosa i se lesiona en 20 minuts, no sé,
sí,
15 minuts. Vull dir, lo que jo crec que improvisa, de dir, bueno, vaig a passar en línia de 4, però és que no treu
res. Ell reconeix que se va equivocar en línia de 5. Thiago Arrasate reconeix que se va equivocar. Ho diu, ho va dir.
Sí, ho diu en roda de premsa.
Sí, però és que estem així cada setmana, no?
Clar, però passa línia
per
de 4, Toni,
i
no passa res en
el camp. Abans de començar la tertúlia, ha de saber, jo crec que ja és ben hora, quin sistema vol jugar. És igual, tant dona que vengui el Madrid, que vengui l'Alavés o el Sevilla, és igual.
Però
ja ha de començar a tenir clar a què vol jugar.
Tu dius, Arrasate, ell s'equivoca, i ho diu públicament. M'he equivocat en línia de 5, vale. Però quan canvies a línia de 4 en el minut 20, igual, no passa res. és que no passa res en mig camp. No hi ha, diguéssim, més ofensivament, més presència, més pilota. No passa res.
És que no varen tenir la pilota en cap moment.
Claro, és que no passa res. Entonces, tu com a entrenador dius, vale, m'he equivocat en línia de 5 i poso la línia de 4, que és el meu...
I segueix que igual.
I no passa res. Entonces, Toni, jo és que crec que hi ha un problema de fons. I aquest problema de fons és que el va arrastrant de tota la segona volta que va fer.
I
no ho sé, jo és que, sincerament, si ara me dius, vale, David, i quina solució penses que té?
complicada.
Complicat, eh?
Complicat.
Té un marrón, i per no dir-ho del vestidor, que allò...
Que això és l'altre.
Té una mà de fons boníssim.
Avui el company Pau Ferragut mos confirma que el Mallorca era el seu pitjor inici a primera, 2.15, que només una vegada abans havia arribat a la jornada 5 sense guanyar. I mos hem de... anar tan enrere, que jo no sé si Tomàs era jugador del Mallorca, és el 83-84, sí. Crec que sí. 80... Crec que sí, 83-84, ho hem mirat. Oviedo, no, en aquest cas, el 83-84, que va començar aquella temporada, no va aconseguir el primer triomf al Mallorca fins a jornada 16-2-1 contra la Reial Societat. O sigui, mira, si m'haurem d'anar enrere...
No, a mi ja està, el que ha passat, però ara, per exemple, tens un enfrontament contra la Real Societat.
És que tenen dos partits en molt poques dies.
Molt complicat. La Real Societat és un equip que proposa, és vera que no està bé, però jo veig complicat és que pugui guanyar a dins Real Societat. I després te la jugues aquí en l'Arabès, que aquí ja te la jugues en cas de no treure 3 punts a dins Sant Sebastià, després te ve l'Arabès i ja te jugues poca cosa més.
Clar, és que mirant la classificació, que has de cercar la part baixa al Mallorca, els tres pitjors equips d'aquest inici de Lliga són Girona, Mallorca i Real Societat. Tres equips que aquests darrers anys els han vist en posicions europees.
Sí, però fixa't, Mitchell ja va dir que...
És que se pensi que està
lo que
a
Europa. Ja va dir el que hi havia. Correcte. Ho va fer públic. No se va té un pel, va dir, aquí hi ha un problema i aquests jugadors, pam, 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 pam. Ho va dir clarament. Supos que per protegir-se també un poc, no? Gumbau crec que també va fer una declaració. Vale. Però a mi no me consola que l'Eurogirona, que la Superreal Societat siguis pitjor començament i nosaltres no tinguem rumb. Perquè és que, insisteix, no li veig a rumb a l'equip o no li vaig...
És que jo tinc la sensació que estan a baix, sense llevant, Oviedos i això, no? que no han començat malament perquè ells són recent ascendits. És a dir, crec que tots tres, i per això ho he identificat, són equips que tenen problemes similars, que són problemes de rumb, precisament, que deies tu.
O problemes de qualitat. És a dir, hi ha jugadors que el pressupost dona per lo que dona i que no dona...
De fet, el Girona, l'entrenador, ahir va fer una roda de premsa allà on va dir que els jugadors...
Que no donaven. Vull dir que pot ser un problema de nivell. Jo crec que el Mallorca, no té, així com el partit d'Aguirre eren absolutament plans, no passava res, tot era el mateix, aquí s'està donant la circumstància de que...
Se canvia el sistema, però no,
però no passa res.
No passa res.
Però clar, si tu dus un entrenador amb un nou sistema perquè dius que vols fer una passeta endavant, que li vols donar a l'equip un altre caire, vale, te canvia, la primera volta fantàstica, la segona comença a ser desastrosa, després d'Aràbia, dona la casualitat un poc, o després de perdre la Copa del Rei, que i potser hi havia 4 crits, 4 nervis...
Que va començar la Copa, a Pontevedra, després d'Aràbia, després el 4-0 del Villarreal en mitja hora, que ens van fulminar.
Sí, però així tot, es veu que en Arrasate intenta canviar el sistema per millorar, però és que se juga exactament... No li va.
I Tomàs, i insistes que jo crec que serà el problema de fons i el que mos pot condenar. Va dir que s'havia de rompre la tendència. Se comença la temporada nova, no se rompa la tendència i problemes en el vestidor.
Correcte.
Bregues, jugadors que volen sortir, jugadors que han sortit, hem de recordar que l'Arin no és, i patates calentes que te queden allà dins.
Jo avui he arribat a la redacció i m'han quicut les llàgrimes.
Per?
Demà ho veureu. És a dir...
Nosaltres que feim teatre, a part de fer de periodistes.
Ah, val.
Plorat, perquè és que aquest equip...
Vostè està destrossat.
No, ara, mira...
De quin color ha vengut vestit?
Mira, de quin color ha vengut.
Esperança.
Igual que en Tomàs.
Sí.
Camilla verda.
Sí.
Palma futsal no guanya sempre, Palma futsal. Idò, anant de verd. Que vol ser esperança, veurem si canvien els resultats a favor.
Solo una i 33 minuts, feim una pausa i després jo vull sentir també Thiago Barrasate, que ja el notareu, que en aquestes darreres rodes de premsa està bastant tocat.
Dimecres, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc. Benvinguts.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és milassa.
I a les 9 i mitja, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és esport.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 35 minuts és dilluns de tertúlia, Esports a IB3 Ràdio, amb Antoni Fuster, amb en David Gui i amb en Tomàs Gibert, analitzant aquest empat del Mallorca d'ahir contra l'Atleti de Madrid. Hem intentat treure alguns detalls que salvam d'aquest partit d'ahir, malgrat que es veu que la tònica, la dinàmica i aquest inici de temporada del Mallorca és per reflexionar i preocupa, ja els heu sentit en els nostres tertulians. Jo tinc ganes de sentir Jagoba Arrasate. Tomàs, sempre mos agrada sentir dir-lo, perquè dius les coses bastant
sensat,
clares.
Et sensat.
Sí, veu el mateix partit que nosaltres, no? Però ja el sentiràs que aquestes darreres jornades o aquestes darreres setmanes estan en un to més baix de lo que estàvem basats. Sentim el míster.
Creo que el Atlético de Madrid ha sido muy superior a nosotros en el inicio. Ya habíamos ajustado alguna cosa, pero bueno, con la lesión de Maras hemos pasado a 4-3-1 y creo que el equipo ha sido más reconocible, ¿no? No es que hayamos hecho un gran partido después, pero el partido creo que se ha igualado algo, ¿no? Y la pena es eso, ¿no? El último cuarto de hora donde vamos a jugar contra 10 y tienes en mente lo que pasó el lunes pasado y vuelve a ocurrir, nos fastidia mucho, pero bueno, por suerte hemos tenido reacción y el público nos ha ayudado muchísimo y bueno, pues hay que dar por bueno, espero que sea un punto y seguido.
Por suerte, David.
Ja te pots imaginar quan un entrenador diu que ha estat per sort.
Per sort i per sencer d'en Leo Román.
Sí, però ha dit els 10 darrers minuts.
Sí,
és la quarta
hora. Exacte.
I el que és preocupant és 4-2-3-1 que ha dit, no? Jo de les posicions, Tomàs, sempre
sí.
Com un poc raro, no? Perquè sí. En el final, con rombo, sin rombo, en banda, bueno, en fi, és un dibuix que se sol emplear, no? Però no passar res.
No.
Entonces, clar, a més el sens, i jo, en sèrio, és com un bou un poc frustrant, no? De... apagada, frustrant...
Sa cara.
Mestre està preocupat, eh?
Sí, està molt preocupat.
Mestre està preocupat i està molest.
Està molest en quin sentit?
Està molest per tot el que ha passat. Està molest amb en Dani Rodríguez.
Bueno, però ja ha fet el que havia de fer, escolta, està, apartat i ja està.
Sí, però no ha de ser fàcil.
No està gaire content en... un poquet en sobrestidor, tampoc. És a dir, clar, hi ha un rum-rum... Hi ha coretes que...
Però, Toni, aquí també... i jo tampoc vull fer de missatge de ningú, perquè no... Però hauríem de saber també què ha fet ell perquè el vestidor estigui així. Perquè aquí dona la culpa en Dani Rodríguez, que
clar,
ho va fer
no,
públic.
No, és que molta... D'això ve... Parlen de Dani Rodríguez. És dir, no és per l'actitud d'un entrenament, això, no, és perquè s'han fet capelletes.
Ja, però ell, què ha fet perquè el vestidor se li revolucioni? Perquè ell és l'amo d'allà dins. Si se li revoluciona, a lo millor és perquè ell no ha fet el que hauria d'haver fet. És a dir, no se li ha donat única i exclusivament la culpa en els jugadors. I en aquest cas dic Dani Rodríguez perquè ho va fer públic, però hi ha hagut més problemes allà
segur,
dins.
Segur,
no?
Segur.
No, ha hagut de posar un capità nou, també.
Sí, però...
Un altre capità, va, però ell va regir ell.
De jugadors que no volien jugar, de jugadors que no servien per estar allà, de bregues de dins el vestidor i de problema públic que s'ha fet a Dani Rodríguez.
Clar.
A mi Arrasate, no és que el vulgui defensar, però a mi en Arrasate m'ha demostrat professionalitat i molts de jugadors d'aquí a Mallorca no m'ho estan demostrant.
No, però públicament estem xerrant. Mm? Dani Rodríguez se va equivocar públicament. Però els que se varen barear en el vestidor, segons les informacions, no ha sortit.
No, però hi va haver una tampoc me resulten professionals.
No, sí, però estic dient que Arrasate...
Sí, no només xer de Dani Rodríguez.
Si m'haig
de totes aquestes batalles que hi ha dins el vestidor, incendis que ens han anat arribant.
Evidentment, però que, jo no dic que Arrasate sigui el problema. Estic dient que lo millor ell s'ha equivocat donant massa confiança en els jugadors que probablement, no vull dir l'ha intraïcionat, però no eren de la major confiança que havia de donar. O quan havia de pegar un toc d'atenció, no ho va fer en el moment determinat.
Però també és vera, David, que jo no s'ocup en Arrasate, però sí que és vera que dins el vestidor tu saps què és el que hi ha, com a entrenador. Tu has de tenir una personalitat un moment donat. I crec que en Arrasate, per tan bona persona que és, crec que això li costa un poquet. Li costa un poquet, sí. I crec que els jugadors t'acuïn a l'entrenador així com és. És a dir, si veus un entrenador que dius alerta amb aquest...
Més fràgil.
Més fràgil,
més
van per tu. Si és més canyer, diguem, ja van alerta. Jo crec que està passant un poquet això. Me dóna sensació.
A mi a vegades me falta un poc de contundència i que se li doni autoritat a l'entrenador des de part del club. Que se li va posar una sanció en Dani Rodríguez i tal, sí. Però si tu ja encara has mostrat un poc de feblesa i el club no te dona l'autorització suficient o dic públicament ara, no estic dient que no ho hagin fet, però crec que faltava més contundència perquè ningú més se desbarati i que sàpiguen perfectament que l'entrenador
és que comanda. Ara en Bernat Estén i posava un exemple, i és vera, no? Hansi Flick, que si arriben una mica tard a un entrenament, sigui qui sigui, o un entrenament, no són titulars. Rafinha
va seure la setmana passada.
I Rashford, després del partit i els dos gols de la Champions, tampoc no va ser titular.
Sí, però canvia una cosa meravellosa. Hombre, que són els resultats.
Resultats i el que tens.
Sí, però les decisions els aprens l'entrenador. És un exemple d'autoritat,
sí, no? Però el resultat, el que diu un David, i després el que tens és la banqueta.
Del Barça i d'un vestidor com és del Barça, no? Un vestidor com és del Mallorca.
Però que se te pot complicar un vestuari del Barça i del Madrid. I s'ha complicat i fan agites l'entrenador i no van d'aquí i no van d'allà. Vull dir, després cadascú té la seva personalitat, però jo insistesc, crec que des del club, si tu saps, perquè el club ho sap també, quina part feble té en Arrasate, dona-li tota la confiança del món i ser absolutament radical amb això.
Estricte.
Perquè tu saps també el que passa allà dins. I què passa? Que insistes, fins que no acompanyin els resultats...
Això s'embuirà més.
Magre, eh?
Clar.
Magre.
Clar.
Quan vos demanava que destaquéssiu qualque cosa bona, han sortit dos noms, Jan Virgili i Muriqi. Jan Virgili va ser la revolució, no? Els minuts que el varen veure en el terreny de joc. I Muriqi, que ja ha marcat 4 gols en aquest inici de temporada, se col·la que segon a la llista de pitxichis per darrere de Mbappé, que n'ha marcat 5, i ha empatat a 4 gols amb en Ferran Torres. Ahir Narrasate va parlar d'en Jan Virgili i de Muriqi.
Sí, yo creo que él es eso, lo que habéis visto. Es verdad que está verde en algunas cosas, pues que es normal. Hace 2 años estaba jugando en el juvenil del Nastic, pero él tiene esto, que sale al campo y tiene desparpajo y le da igual quién tiene delante. Y creo que hoy hemos volcado el juego ahí y ha tenido unos minutos buenísimos y creo que ha conectado con la afición y luego ha sido determinante en la jugada del gol, ¿no? Una pena que mañana se tenga que ir, pero bueno, partido de hoy espero que le sirva para ganar en confianza, que tenga un buen mundial a nivel individual. Y luego a la vuelta, pues que nos ayude como hoy. Bueno, el otro día jugó 45 minutos contra el Español y no estuvo bien. Es verdad que creo que él, aunque puede jugar en las dos bandas, él está más cómodo en banda izquierda. Y aunque haya sido un fichaje de última hora, aunque sea joven, o sea, nosotros esperamos mucho de Jan. Hemos apostado fuerte por él y queremos que dé tardes como las de hoy. Y para eso, pues bueno, hay que ayudarle en esta formación también, porque todavía lleva muy, muy, muy poco en el fútbol profesional y ojalá entre todos podamos hacer un gran futbolista. Sí, sí, pues lleva 4 goles, lo cual ya son cifras a tener en cuenta y lo que tenemos que hacer es rodearlo mejor y el contexto un poco del segundo tiempo, del final, cuando hay centros, cuando pasan cosas en el área, pues él está más cómodo y creo que puede ser más determinante que como en el primer tiempo que lo hemos tenido bastante lejos de la portería rival.
Ahir va tenir ganes de parlar bé de Jan Virgili i de Morici. En canvi, i és un tema que nosaltres també ja tenim més o menys tancat aquí en el programa, però que va sortint perquè és així, ara és que és Dani Rodríguez. Ahir hi havia uns companys d'un altre mitjà que li van tornar a demanar a Narrasate si el tema Dani estava tancat, si hi hauria opcions, i llavors sí que li va canviar rostre i va ser molt, molt, molt seriós en Jagoba parlant de Dani Rodríguez.
Yo aquí he sido muy claro siempre y la semana pasada lo fui también, entonces no sé si no has estado aquí, pero la situación de Dani yo creo que está zanjada.
Un tema tancat per Arrasate, que ell no va voler ni tornar a treure i en part també ho entenc perquè ja se'n va parlar en el seu moment. Ahir, per cert, Dani Rodríguez, que estava en sa seva parella, era a l'estadi mirant el partit, recordant que ja és la segona convocatòria i que no entra, i per aquestes paraules que confirma cada setmana en Arrasate, crec que tindrà difícil tornar a entrar a una convocatòria mentre el míster sigui entrenador del Mallorca.
Però fixa't la contradicció. Has xerrat de Ferran Torres, Mbappé, dos primers de la Lliga. I xerra de Muriqui. Sí, sí. Pràcticament és darrer. O sigui, lo frustrant que és i se poca...
I lo que li costava l'any passat a en Morici marcar gols i el Mallorca, sí, estava entre 6-7 primers.
Pot acabar en 35 i que no te servesquin per res.
Home,
no vull dir que siguis... No vull dir que siguis... No vull dir que siguis cas, no? Però fixa't com canvia la cosa. La utilitat dels punts que treuen en Ferran i en
Mbappé. Serà rentabilitat que li treuen els gols.
Crec que el primer punt que dona en Morici aquesta temporada amb un gol és el d'ahir. Perquè la resta de gols crec que no eren en partits...
Sí, hem fet 2 punts.
Per això, vull dir, i crec que no marca contra el Celta. Vull dir que, sí. que no...
Correcte.
I recordeu aquella estadística que donava que qui treia més rentabilitat de crec que era d'Europa, ens traiem entre els 4, era en Aguirre, eh?
Sí.
Recordeu que per partit treia més punts. Vull dir, i ara estem en una situació que, jo insisteix, crec que l'entrenador té un marrón, per no dir una cosa, sí, més fina, sí, i més grossa.
A dins el vestidor.
Vestidor, sí. I que li repercuteix en tàcticament no sabrà què ha de fer, no?
Uh-huh. Ai, Miquel Bagir, nostre company d'Esports en Joc i d'Ivetres Televisió, li va demanar en Jagoba en roda de premsa com estava, com ho duia, i li va confessar que estava malament, que estava preocupat, que estava trist i que no li estava agradant gens la situació que li tocava viure. I dic, ostres, que la jornada 5 un entrenador hagi de dir ho estic passant molt malament, me va aparèixer sincer.
Sincer, però això tampoc t'ajuda, perquè no. Això el vestidor ho sent, eh? I això... Exacte. Ha d'anar... Bueno, no són ningú per dir-li que hagi d'anar alerta, però potser aquest tipus de declaracions a la premsa després se filtra dins el vestidor.
Jo, el que realment més me preocupa de la situació, i que vos he comentat de déjà vu de quan varen baixar,
sí,
és que la solució... no sé si ronda per qualque puesto... I estic en la jornada 5, i estic xerrant...
La solució ho marcaran els resultats.
Sí, està clar. Ara aquestes 2 setmanes... Bueno, aquesta setmana, perquè és dimecres i dissabte...
Hi ha 2 partits ara, molt important, de totes formes. Passi el que passi en aquests 2 partits, jo crec que en principi no passarà res, però alerta aquest mes d'octubre. Alerta aquest mes d'octubre...
Hem de recordar que aquestes
dues
dinàmiques...
sortides a Bilbao i a Sevilla... Dues sortides a Bilbao i a complicades, Bilbao i Sevilla, Reds del Llevant, aquí a l'estadi Somoix, ja comença la Copa del Rei també pel mig, aquí anem a veure com se planteja, hi ha una aturada també de seleccions, anem a veure aquest mes d'octubre com es presenta, però primer aquests 2 partits. A veure com arribam de Sant Sebastià i aquí contra l'Alavés.
A mi no me preocupa tant els resultats.
S'octubre pot dictar sentència, sempre i quan haguem tres resultats molt dolents aquest ja. 2 partits, no?
Però a mi no
octubre,
tant...
I octubre no aixequem el cap.
A mi no me preocupa tant els resultats en aquest moment, sinó les sensacions. Val? Lo que se veu en el terreny de joc. I veus una cosa pobra, una cosa que no sap per on coïla. No saps. I que això és el que realment a mi personalment me preocupa.
És que perquè arribin els resultats, ahir va arribar d'una manera... Bueno, sí, sort, sí, sí. Literalment, no? Perquè arribin aquests resultats hi ha d'haver algo més, no? I aquest algo més no és, com diu en Tomà, no sabeu... No sabeu res. Que un entrenador sigui, tingui aquest to de bou a la jornada 5 és preocupant. I recordeu que quan vos fas... Bueno, qui quedarà el primer, segon?
Me fa por fer un guany.
No, però, Marta, quan...
Ara queden un parell de jornades.
Un parell de jornades, però crec que era novembre.
Sí, ho solen fer quan hi torna una aturada de seleccions, sí. Quan han passat unes 10 jornades,
novembre.
No?
Pues sí. Novembre més o manco era,
però
no?
Però érem en novembre, per favor.
Recordeu que a Granada hi havia a Granada del Cádiz, crec, no? Va ser que ja els donava per descendir. A mes de novembre.
Mes de novembre, sí.
I jo estic segur que per Granada... No, però el próximo partido lo vamos a remontar. La dinàmica te condiciona ja molt prest.
Ja hi ha dos equips de segona divisió que han canviat l'entrenador. El Castelló. I la Cultural Leonesa, avui. Avui, la Cultural també ha canviat d'entrenador. Tos.
Aquesta setmana hi ha dos partits importants. Dimecres contra la Reial Societat a les 9:30 a Noeta i dissabte a Sant Moix a les 6:30 que visita el Mallorca l'Alaves. Toni, clar, si hagués estat una... Si el resultat haguessin estat d'una altra manera, segurament avui parlaríem de rotacions, de canvis, de què veurem, de que el Mallorca té pot en tres partits en pot dies. Tot i així, que això també ho han de fer, clar, contra la Real hi pot haver
canvis. Jo crec que sí, hi haurà canvis, n'hi haurà. Totes formes, si de dos partits una va de marcar en vermell, jo crec que Iago va té clar que contra l'Alaves dissabte són moix i davant l'afició. Aquest està clar, i si ha de treure millor 11 i ni rotació ni història, serà dissabte contra l'Alaves, traurà el millor. Contra la Reial Societat jo crec que veurem canvis. No m'estranyaria dos laterals, Mafeo i Lato, no? No m'estranyaria que Pablo Torre tornés a la titularitat, cosa que no va ser així l'altre dia. Tornarà segurament Mateo Jofre davant, a jugar davant, Mateo Josef, i a més ho va dir, si no hi ha ninguna novedat, lo volveréis a ver.
Però tu comentes, Toni, de treure el millor equip. Tu no creus que va trecar diumenge el millor equip?
A fer rotació, també.
Sí, ja, però ha tret el millor equip i els resultats són els mateixos. És a dir, que llavors un i por a l'altre és més de lo mismo.
Jo estic totalment d'acord. És a dir, ell ha intentat rompre la tendència cada partit en lo millor.
Clar.
Estic seguríssim. És que no m'ha cap dubte seguríssim. Que seu 11
ha intentat posar el millor.
Ha dit, esta vez vamos a poner este correcte. Equipo y este va a ser nuestro 11. Magre. Per això crec que la situació, o sigui, la solució és molt, molt, molt complicada. No és una solució de, bueno, ha anat malament aquest partit i l'altre, tenc sonze molt clar. No té sonze clar, no té dibuix tàctic clar, i a lo millor no té suficient força en el vestidor perquè això funcioni.
Clar. I després t'ha dit una altra cosa, perdona. És a dir, sí, sí. Tu aquesta setmana, dimecres, dius, bueno, a lo millor d'on descansa segon quin jugador pensant en l'Alavés. Tu creus que el millor que ara mateix pot pensar en l'Alavés i no pensar en el partit de la Real Societat i intentar treure el millor equip dimecres? Perquè jo crec que és només normal treure sí. Dimecres. No pot pensar, perquè si te surt malament, després te la jugues al d'Alavés.
I és francament importantíssim sumar. Perquè si no, aquest punt de suerte que ha dit... No te sabeu
per res.
Entonces, i estàs en una situació realment terrible, no? Què passa? Que es dibuix... Com sortiràs allà? És que és una dubte. Vale? Tu canvies els jugadors, poses... Bé, vinga, li dono un pot de descans a Mateu Jaume, tal, vinga. Però quin és el dibuix que faràs? 4-2-1?
Bé, quin sistema jugues? I com jugues? Ja no és el sistema, ja no és el dibuix, és com jugues.
És com jugues, clar, evidentment, perquè després
el dibuix,
condiciones.
Al final...
El dibuix és de sortida
dibuix,
i ja
de sortida,
després...
Exacte. I ja està.
Exacte. Però jo francament, és que ho veig molt, molt, sí. Fosc. Molt fosc.
Demà sortirà a les 12:15 Arrasat en roda de premsa prèvia en aquest partit de dimecres. Aquí, que si no m'equivoc, ja viatja demà. Per tant, pot temps per preparar novetats de cara en aquest partit. És la 1:52. Feim una pausa i parlem ara de l'U d'Eivissa.
TV3 Ràdio és actualitat. Els dilluns, a l'aviador, anam de concurs. A Tauandat, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 54 minuts, dilluns de tertúlia, per la mare de Primera Federació i de l'UD Eivissa, que va empatar a un contra l'Antequera, partit corresponent ja a la jornada 4. Els eivissencs, que continuen invictes aquesta temporada, varen marcar el 37 de partit, gol de David del Pozo, però els visitants varen empatar només dos minuts després. Sentim la valoració que en feia Paco Gémez.
Mi valoración en general es que, bueno, el empate no nos... A mí me sabe muy a poco porque creo que hemos merecido ganar. Y en cuanto a fútbol, creo que hemos dado un paso adelante y he visto muchas cosas que hasta ahora, bueno, pues había visto solo a ratito, y en este partido la he visto más continuo.
Aquestes eren les conclusions que entra Paco Gémez després d'aquest empat de l'UD. L'UD que té 8 punts, els mateixos que l'Europa, però que per col·laborar i se situa líder. L'Europa líder d'aquest grup 2 de primera ref, i l'UD que és co-líder. En volem parlar amb en Toni Torres, comentarista del partit de l'UD i Betres. Toni, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé, què te va semblar el partit d'ahir de l'UD? Ens va sorprendre aquest empat, i també sentíem que per futbol, no, explicava Gémez, segurament l'UD se va mereixer més.
Pues jo estic una mica en desacord amb Paco Gémez. Jo crec que fos ni molt més el millor partit de l'Eivissa, i també tinc clar que sí, és veritat que l'Eivissa va posar d'entrada, pues, tot el seu arsenal i va fer un bon partit entre els primers, fins que es va posar per davant en el marcador. Sí, és veritat que la posició és molt llarga, és molt control de la pilota i molt menys arribades que ara porteria, però allò hi ha un acte que és incomprensible, que és que després que te poses per davant en el marcador, per molt que els temps que marquen els gols del partit, és a dir, treuen de camp i la següent volta que toquem la pilota és per treure-la de la porteria. Ells treuen el gol i la següent pilota que té el jugador de l'Eivissa està a la dins la porteria. Vull dir, això és incomprensible. A partir d'aquí, jo crec que l'Eivissa va mereixer una miqueta més, però jo no veig tanta diferència en el partit com expressa Paco Gémez en les declaracions en roda de premsa.
És que sembla, no?, que quan se guanya és molt més exigent, no, en Gémez, després del resultat, i en aquests dos darrers partits en què s'ha empatat, ha estat un poc més content, no?, en el rendiment de l'equip. El pròxim partit, diumenge, a les 8:30, en el camp de l'Atlètic de Madrid. Després del partit d'ahir, no sé si veurem un UD diferent o fins i tot en qualque canvi.
No sé, perquè últimament aquesta setmana només hi ha hagut dos canvis. Va provar amb un altre central, amb un Jurell, es compte de qui era això? De Iago Indias, i va treure Josep Senyer, que va treure la segona part, i va d'entrada Ivan de l'Olmo, que va fer 20-25 minuts acceptables, molt bons, però que llavors va diluir perquè el seu estat físic, després de quasi 5 mesos de lesionat, no és el millor. Jo crec que pot haver-hi canvis en el camp de l'Atlètic madrileño, perquè coneixent a Gémez, les vegades que hi va haver en defensa, sobretot a l'hora després de que l'Antequera fes el gol de l'empat, i hi va haver un gol més anul·lat i les oportunitats molt clares d'ells en jugades que van tenir molt poca consciència en defensa i que van deixar molt lliure el centre del camp per maniobrar en certa claretat. Jo crec que sí que podem veure algun canvi en els partits de la setmana que ve.
Veurem com van també els entrenaments aquesta setmana. Toni, n'anirem fent prèvia i parlarem un altre dia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I de l'Eivissa, que no ha començat malament aquesta temporada, malgrat que es veurà que ara ha sumat, després de dues victòries, dos empats, i me fa gràcia perquè en Jiménez, quan empat, està més content que quan guanya, almenys la valoració que en fas és més positiva. A segona federació, el Balears va perdre el primer partit d'aquesta temporada, després de tres jornades. Les blanquiblaves varen caure per 2-0 al camp del Llevant B i també perden en aquest moment la primera posició, però bé, són només 4 jornades en aquest cas, i els equips balears estan bastant ben situats. David, Tomàs, per acabar, avui hi ha la pilota de les 9 del vespre, menys si hi ha sort i poden celebrar que na Mariona és qui guanyi aquest guardó. I en el masculí no ho han comentat, però tot apunta, no?, que qui aspira a tot en guany és el PSG i els seus jugadors.
Sí, la temporada que ha fet jo crec que això no durarà pràcticament tot, salvo qualque sorpresa. Crec que en Dembélé s'endurà la pilota d'or.
No m'interessa, no dels nostres. L'important és que guanyin els nostres. Jo, PSG, me queden fora, jo.
Sí.
Ara mirava, perquè justament...
Bueno, ni de cons, la pilota d'or.
El PSG, que jugava, havia de jugar ahir a Marsella, que se va suspendre el partit, que s'ha posat el partit avui a les 9, per tant, almenys Luis Enrique i la majoria de jugadors no seran avui en aquesta gala.
També he de dir que...
Quedaran potes que feinada.
Ana Mariona, que si no guanya... jo, per referència... Hi havia tres jugadors del Barça, recordeu, nominats sí. A pilota d'or. No el va guanyar qui s'ho mereixia.
El va guanyar Messi, que per jo sempre s'ho mereix, però és veritat que en aquella ocasió hi havia Iniesta i Xavi.
Per això ho he dit, i jo sé d'un d'ells que s'ho mereixia.
Molta sort a Ana Mariona, a Ana Patri i a Ana Cata, tant de bo siguin protagonistes avui vespre en aquesta gala. Gràcies, fins demà.
Adéu.
Són les dues.